Bé, sense més prolegòmens ni comentaris, donar la benvinguda a Norbert Rosseny i a Conrad Vilanou a aquest simposi. Ajuntem les dues seves intervencions en aquesta hora que ens queda abans de la pausa que hem anunciat. Si us sembla bé, ells parlaran primer i deixem les preguntes pel final. És fàcil que qüestions que han quedat penjades ara tornin a rebrostar.
Deixes això momentàniament, després de tot, no?
A la zona d'en Vic no es fa servir tant, perquè m'agrada molt. Tornaran a sorgir segurament i n'hi haurà d'addicionals. Com que és inevitable que això succeeixi, si us sembla, deixem les preguntes vostres per al final de les dues intervencions. Bé, Norbert Rosseny és catedràtic d'Ètica a la Universitat de Barcelona, on coordina el màster de Ciutadania i Drets Humans, i és un plaer especial que estigui en aquest simposi, perquè ell, jo diria, ell i alguns altres, en el seu moment, diríem, en els moments posteriors, ja gairebé mateix en la transició, va d'alguna manera contribuir a recuperar l'interès per la, diguem-ne, filosofia catalana, la filosofia que s'ha fet en temps pretèrits a Catalunya. És, en aquest sentit, un interès especial que tenim qui sigui. Conrad Vilanou és catedràtic del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona i és director del grup de recerca consolidat Grup Pensament Pedagògic i Social de la Universitat de Barcelona. També és un immens plaer que estigueu entre nosaltres. Endavant.
Micròfon? Ja, el micròfon funciona?
No n'hem fet servir.
No, se sent?
N'hi ha un que grava, que teniu davant, però se sent bé.
Molt bé, moltes gràcies, Joan, per aquesta amable presentació i gràcies a totes i tots vosaltres per acompanyar-nos ara aquesta estona i més a propòsit de Xavier Llorenç i Barba i en aquesta ciutat, a Vilafranca, ciutat que jo m'estimo, fins i tot en Joan Cuscó, no el veig ara per aquí, va... On és? Ah, doncs molt bé, Joan, em va ajudar... A que el Centre Agrícola i Artístic em fessin soci d'honor. No ho vaig demanar, m'ho van proposar i vaig acceptar molt content. L'Oriol també hi era aquell dia que vaig fer una xerrada i vaig dir que per mi Vilafranca és com la Florència catalana, no? Com una Florència catalana. I em van dir, doncs vés-ho dient, que això agradarà. Doncs sí, ho vaig dient perquè m'ho crec. Òbviament és força diferent. Fa uns anys, parlant amb l'Oriol Buigas a l'Ateneu barcelonès, li vaig dir, mira, ara me'n vaig cap a Florència. A Florència diu, no és interessant Florència. No és interessant Florència. Dic, caram, deixes parat. Diu, és més interessant Granollers. Uh-huh. És més una butada de l'Oriol Buigas. Doncs bé, a mi, més que inclús Granollers, penso que no hi haurà ningú aquí de Granollers, doncs m'interessa Vilafranca, que respira això, un ordre, una activitat, una empenta, un sentit de futur que a mi m'agrada i em complau molt també com a escriptor i com a pensador. Bé, el contacte amb Llorenç i Barba. Aviam, jo quan acabo els estudis, la llicenciatura, que llavors era de 5 anys a la Universitat de Barcelona, em proposo de fer la tesina que se'n deia, és a dir, la tesi de llicenciatura i després la tesi de doctorat, si tot anava bé, sobre filosofia catalana. Creia que havia d'aportar el meu granet de sorra per aquest àmbit de la cultura europea, l'àmbit català, i estudiar algun personatge, algun tema de la filosofia. I parlant amb altres professors, recordo en Francesc Gomà, en Miquel Siguan i d'altres, el nom que sortia més, perquè jo mateix el treballés, era Llorenç i Barba, gairebé com un referent mític. Llorenç i Barba, toca doncs treballar Llorenç i Barba. Com sigui, jo m'hi vaig acostar i en aquell moment, doncs, la veritat, no em va atraure excessivament, tot i que doncs, vaig considerar, i considero que és un personatge molt considerable dins de la nostra cultura. Vaig desistir i me'n vaig anar doncs, cap a Joan Creixells i des de Creixells cap a la tesi d'Eugeni d'Ors. Mentre estava fent la tesi sobre Eugeni d'Ors a l'Ateneu Barcelonès, tenia el retrat de Llorenç i Barba a la galeria de retrats, que ens mirava amb aquest posat un tant ambigu, que no sap si és una mirada severa, una mirada complaent, una mirada irònica, potser molt, molt anglès o molt escocès, no ho sé, però sota el retrat de Llorenç i Barba que ens acompanyava estudiant Eugeni d'Ors. No? Quan ja vaig ser doctor en filosofia, doncs llavors al cap d'uns mesos em van encarregar una editorial barcelonina, escolta, s'hauria de fer un llibre sobre la filosofia catalana, no? I potser sí, Què podries fer tu? Dic, jo no conec massa l'antiga, puc fer una mica de moderna i contemporània. I em va dir l'editora, sí, perquè hi ha un personatge clau que és Llorenç i Barba. O sigui, que m'anava empaitant. Llorenç i Barba en el quadre primer, amb les referències, ara amb l'editora, Llorenç i Barba, no? Bé, i ja un cop a la universitat també, aquesta edició de les lliçons inaugurals, el Conrad ho recorda bé, de la Universitat de Barcelona, hi ha la de, òbviament, la de, el discurs que se n'ha parlat aquí de Llorenç, i em van encarregar a mi mateix el pròleg, és a dir, que sempre Llorenç i Barba i ara en Joan, escolta, voldries, i dic, és que no em considero un expert, un especialista, i per tant em trobo aquí, sí, davant d'alguns de vosaltres que sou experts especialistes en Llorenç i Barba, i jo no, apenes, no? Per tant, em disculpareu si doncs faig alguna afirmació o alguna opinió no prou convenient ni aciençada, no? Bé, quan vaig ser convidat a participar en aquest simpòsium sobre Llorenç i Barba, no vaig saber ben bé què podria dir. Crec que ja està tot pràcticament dit sobre el personatge i el seu pensament, malgrat que ara, sortosament, apunten entre nosaltres dades i perspectives noves. Personalment, i en l'estat actual dels estudis sobre Llorenç, hi trobo a faltar, però, una biografia. Una biografia del personatge de qui en sabem més aviat poc. No diré, per començar, res que no sigui ja sabut. És a dir, i en síntesi, que tota una aureola de mestre socràtic acompanya ja des del seu temps aquest pensador que seguí la filosofia escocesa del common sense, fou professor de metafísica a la Universitat de Barcelona i home de lletres plenament vinculat i inspirador al mateix temps, entre d'altres, de la cultura romàntica de la Renaixença catalana a mitjan segle XIX. És cosa poc intel·ligent, al meu parer, ser avui una persona interessada per aquesta cultura i pel passat de la filosofia a la Universitat Catalana i no tenir curiositat, si més no, no tenir curiositat per aquest personatge i per allò que s'ha anat dient d'ell durant almenys tot el segle XX. Durant almenys tot el segle XX. Crec que Llorenç continua sent, per alguns de nosaltres, un personatge atraient, com ho va ser per a d'altres que ens precediren. La compensació de no saber gaire del tot sobre la figura de Llorenç és, penso, aquest interès que aquest personatge encara desvetlla, com és una prova manifesta avui aquí. Em trobo davant d'una force de frappe, veritat, de conservar la memòria i manifestar la curiositat al respecte de Llorenç i Barba. Ens atrau que enmig de l'armot filosòfic de la Universitat Espanyola del segle XIX, un jove professor s'obrís a les tendències estrangeres. Dues escoles, escriu en castellà en el seu exercici de càtedra de 1847, dues escoles renoven l'esperit de la ciència i aspiren a constituir la filosofia, l'escola escocesa i l'alemanya, Reid i Kant. El primer, diu Llorenç, perquè, cito, reivindica les veritats que formen el patrimoni de la humanitat. El segon, Kant, agrega Llorenç, perquè, cito igualment, investiga les prerrogatives de la raó. Queda enrere, doncs, l'escolàstica tradicional, però també la filosofia de l'anomenada ideologia del francès Desti de Tracy, que meresqué un cert seguiment, aquesta filosofia, a la reinstaurada Universitat de Barcelona el 1837. De passada, Llorenç també s'apartà decididament de la filosofia del sensualisme cognoscitiu, procedent així mateix de França, i encapçalada al país veí per Condillac. En el mateix exercici de càtedra, del qual ja se n'ha parlat abastament aquí, i se'n continuarà dient sobre el particular, afirmarà que, cito, l'estudi de l'esperit humà ha de ser el punt de partida de tota filosofia. Això suposa per al nostre pensador dos moviments consecutius. L'estudi primer i per observació interna diu, de la consciència humana, perquè és en ella on apareixen indicats, afegeix, els, continuo citant, fenòmens produïts pel jo. Fenòmens produïts pel jo. I suposa, segon, l'estudi de les lleis, diu també Xavier Llorens, amb què s'hauran produït tots aquests fenòmens, els fenòmens i les seves lleis, i al voltant del jo. Per tant, un plantejament subjectiu, subjectivista, molt propi del romanticisme i tard del romanticisme que es vivia a Europa en aquell moment. En altres paraules, per Llorens, el jo és un subjecte i el pensament es realitza en ell, en el subjecte, com un fet. El pensament es realitza com un fet. Molt probablement, Llorens no llegí Kant en alemany, no llegí Kant en llengua alemanya, molt probablement, corregiu-me. Però sí que llegí Reid en anglès i en traducció francesa, així com també en anglès el seu deixeble i biògraf de Reid, Dougal Stewart, i l'alumne d'aquest, de Stewart, William Hamilton, en especial els 4 volums de les seves Lectures on Metaphysics and Logic, publicats pòstumament l'any 1859 per Henry Mansell, un altre filòsof escocès del sentit comú. Hamilton, un llibre del qual apareix a les mans de l'únic retrat, una pintura feta, per cert, post-mortem, que es conserva de Llorens a l'Ateneu barcelonès, com deia fa un moment, Hamilton va morir el 1856, és a dir, quan Llorens comptava 36 anys d'edat. Segons el professor Jaume Serra Unter, en el seu discurs sobre la cultura filosòfica vuitcentista a Catalunya, pronunciat el 1925 a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Llorens, com el seu mestre Ramon Martí d'Eixalà i d'altres filòsofs com Pere, Codina i Vilà, pertanyen al període d'entre 1837 i 1857. El més intens, afirma Serra Unter, de l'activitat filosòfica a Catalunya durant el segle passat. I afegeix el mateix Serra, d'una vitalitat extraordinària, d'una vitalitat extraordinària, on s'hi ha de comptar també, això ja ho dic jo, s'ha de comptar també amb Jaume Balmes com la figura central del període, tot i no ensenyar aquest autor del Criterio a la universitat. Per cert, en aquest mateix discurs, Serra Unter, o com diuen ara Serra Hunter, però jo recordo que els deixebles de Serra Unter, que l'havien escoltat i l'havien tractat, sempre deien Serra Unter, el professor Serra Unter, no Serra Hunter. No? I alguna vegada ho he corregit jo també en públic, no? Serra Unter. No? Per cert, dic, en aquest mateix discurs, Serra Unter fa una valoració, un punt agredolça, de tota la filosofia catalana anterior, valoració entre la crítica i el reconeixement, com quan diu Serra, l'amor i l'interès patriòtic ens ha fet veure les coses d'una faïssó diferent de com elles són. És hora ja de que tornem la vista a la realitat i que tractem de fer una revisió de la nostra història cultural. Els filòsofs de la nostra terra porten tots quelcom de la nostra ànima, però són també fills del temps, i això és el que els dona la seva valor universal, diu Serra Unter. Bé, podem dir nosaltres, Llorens és de la nostra terra, porta quelcom de l'ànima catalana i va ser un fill del seu temps, però i el seu valor? És tan universal com hauríem de concloure amb Serra Unter i d'altres? Quin és un segle i mig després el seu valor, ni que sigui dins la pròpia filosofia catalana i espanyola? No vull ni puc fer de jutge. Llorens té un lloc reconegut dins la història de la filosofia peninsular i ben destacat dins de la catalana en particular. És per això que ha estat reiteradament recordat en aquest segle i mig esmentat. Home de la Renaixença, pensador sobresortint en el seu context acadèmic i cultural, professor escoltat i fins excelsat. Però malgrat tot, amb unes limitacions que tampoc podem passar per alt. Per començar, Llorenç no té un pensament creatiu, o si més no, que pugui ser considerat propi. Serra Húnter es refereix en aquest sentit, cito, a la modèstia de la seva filosofia. I de manera similar ho fan Joaquim Carreras i Artau i Pere Lluís Font. Una filosofia, la de Llorenç, segons aquests professors, que consideren en to menor. Cito, en to menor. Si el seu va ser un mestratge àgraf, com el d'altres coneguts professors de filosofia després, i no cal posar noms, com era el mestratge de Llorenç a l'aula? Va ser un oracle, com quasi se'l pinta? És cert que no es tracta, pel que sabem, d'un simple expositor del pensament d'altri, però tampoc sembla ser un innovador en el món de les idees. De fet, la referència i l'elogi de la filosofia escocesa del sentit comú apuntaven ja en Ramon Martí d'Aixalà. I paral·lelament, a Anglaterra, l'exiliat liberal Antoni Puigblanc traduïa al castellà The Philosophy of Human Mind de Thomas Brown, un seguidor de Dougal Stewart, i al seu torn, amb influència sobre les idees de Hamilton, Thomas Brown, influint sobre Hamilton. Tot això traduït per Antoni Puigblanc. El propi oncle de Llorenç, el jurista Ignasi Sampons, es mostrà també a favor, com el seu amic Ramon Martí d'Aixalà, es mostrà a favor d'aquesta filosofia del sentit comú. I un altre personatge que deixa empremta sobre Llorenç, el catedràtic de Medicina vilafranquí Fèlix Gené, havia precedit el nostre filòsof en el rebuig de l'eclecticisme modern, la malfiança respecte dels sistemes filosòfics i la invocació, per contra, de Sòcrates i la interrogació interior. On és, doncs, el salt qualitatiu que algú atribueix encara a Llorenç? Uns anys enrere, Alexandre Galí, home del noucentisme i amb responsabilitats en el sistema educatiu de la Mancomunitat de Catalunya, es va mostrar implacable quan digué, cito, Llorenç i Barba va ser el verb filosòfic del segle XIX perquè va trobar exactament la filosofia d'un poble que no es volia obrir. Ho escriu a Filosofia Catalunya, 1900-1936, pàgina 22. Per a ell, per a Galí, Llorenç no sols hauria aturat el curs dels problemes filosòfics en fer girar la filosofia dins de la representació col·lectiva i centrar la tasca filosòfica en la reflexió sobre el subjecte i la interrogació interior. Per això, entre d'altres, Galí cita aquesta frase del propi Llorenç en el seu discurs inaugural de 1854. ¿Me será lícito indicar que a la observación psicológica y a la crítica a que ésta da origen podemos fiar la suerte de nuestro desenvolvimiento filosófico? El nosce te ipsum laurentià paralitzaria, segons Galí, paralitzaria filosofia i mentalitat del país alhora, quelcom a parer de Galí, en el mateix text, que es consumaria una mica més endavant en l'obra de Josep Torres i Bages, deixeble de Llorenç. Hi ha altres fets que ens mouen a intentar posar objectivament el filòsof al seu lloc sense minusvalorar el seu paper, però tampoc sense magnificar-lo. És estrany, per començar, que Llorenç no se sentís interessat, com a catedràtic de filosofia que era, per la filosofia alemanya, la més important a Europa durant tot el segle XIX, i que optés, en canvi, pel psicologisme escocès. Alhora, s'ha de reconèixer que intentar conciliar, d'alguna manera, la filosofia del sentit comú amb el criticisme de Kant, si més no el Kant de la raó pràctica, com li atribueixen els seus deixebles i intèrprets, és una tasca ben difícil. Intentar conjuminar o conjugar aquests dos enfocaments de la filosofia, el sentit comú i el criticisme kantià. Una tasca ben difícil, si no en rigor, crec jo, impossible. I és de suposar que així ho hauria haver vist el propi Llorenç. És de suposar que així ho hauria copsat. Que hi hagi punts en comú entre dos il·lustrats com Wright i Kant no indica, en el seu cas, una complementarietat del seu pensament. El filòsof alemany no és precisament favorable al sentit comú. Professors i professores de filosofia que sou aquí, no és precisament favorable al sentit comú, gemeinen Menschenverstand, el qual diu Kant que és, i ho diu a les primeres pàgines dels Prolegòmens, un simple recurs al judici de la multitud. Eine Berufung auf das Urteil der Menge. I Kant s'adreça als mateixos filòsofs del sentit comú com aquells que, volent superar Hume i sense basar-se en la raó crítica, cito, inventaren un mitjà més còmode per satisfer llur orgull sense saber res, l'apel·lació al sentit comú, diu Kant. De manera, continua Kant, que, cito, tot romangué com estava, com si no hagués passat res. Decididament, el sentit comú només és un bon sentit, conclou Kant, quan es posa dins dels límits de la raó. I encara, ara parlo jo, i encara, per què entre els pensadors escocesos Llorenç es fixa i deté en Hamilton quan és aquest qui menys obra té dedicada específicament a la qüestió del sentit comú, Hamilton? I d'altra banda, Hamilton no fou precisament un autor sistemàtic en filosofia. A més, ell, Hamilton, i l'escola del sentit comú van ser escombrats de seguida del terreny de les idees, si més no, al Regne Unit, per John Stuart Mill i John Stirling, ja en vida de Llorenç. L'escola s'aturà aquí i després trobem entre els espanyols, d'altra banda, el vituperi d'aquesta tendència, de la tendència del sentit comú. I així Ortega i Gasset, recordat per Eduard Nicol a El problema de la filosofia hispànica, hauria dit, referint-se als filòsofs catalans del sentit comú, cito, que venir de la escolàstica hacia la filosofia escocesa és com salir de Malaguilla per entrar en Malagón. Ortega i Gasset. I Unamuno, pràcticament al mateix temps, Unamuno, sempre surt Unamuno, no? Quan parlem de filosofia catalana, ens trobem sempre Alto, Sancho, con Unamuno hemos dado, no? Doncs, i Unamuno, pel seu cantó, desqualifica Balmes i Llorenç, dient que són heraldos de una filosofia de sentido común, algo a la escocesa, però de vuelo cobarde y rastrero. De vuelo cobarde y rastrero, diu l'eximi Unamuno. I això ho llegim no gens menys al pròleg d'un llibre d'un pensador i científic català, Ramon Turró, en la traducció dels Orígens del coneixement, la fam. També, continuant referint-nos al contingut de la filosofia de Llorenç, com lligar igualment el seu realisme psicològic amb el realisme ontològic tradicional que apunta en les seves lliçons i que fins li reconeixen els seus alumnes i comentaristes. Un realisme que després assumeix també Torres i Bages i que sembla que el propi professor Francesc Canals també hauria fet seu. Com lliga això? Hi ha un Llorenç il·lustrat i un altre encara respectuós amb l'escolàstica i el seu realisme clàssic. Pels pocs testimonis que tenim, com el del seu amic Antoni Maria Fontanals, o per la correspondència amb el propagandista catòlic Josep Maria Cuadrado, Llorenç passà de liberal moderat a conservador, conservador declarat, coincidint d'aquesta manera amb el nou gir imprès al catolicisme pel papat de Pius IX. Va ser aquesta orientació cap a la tradició, pregunto. S'ha dit que sota l'efecte emocional d'haver perdut Llorenç, mare i germana, va ser aquesta orientació tradicional, tradicionalista, una causa del seu aparent desinterès per la filosofia de França, en aquell moment sota els auspicis de Víctor Cousin? Si la filosofia escocesa del sentit comú influí sobre el pensament francès i d'una manera més llarga, extensa i pregona que ho va fer sobre el pensament català, més va influir sobre França que no pas sobre Catalunya, per què Llorenç, a diferència de Manuel Milà i Fontanals, sembla que no se'n vulgui fer ressò d'aquesta influència escocesa sobre França? Abans de Cousin, l'obra de Reid ja havia influït sobre Pierre-Paul Royer-Collard, professor des del 1810 a la Facultat de Lletres de París. I al mateix temps, les idees de Dougal influïren sobre Jouffroy, saben, el pensador francès Émile Jouffroy. És a dir, que França va trobar durant un llarg temps tota una philosophie de l'esprit, tota una filosofia de l'esperit en el pensament escocès, però França, el país veí, sembla en canvi poc present en el mestratge de Llorenç. A mi això em crida molt l'atenció i encara em pregunto com és que va succeir d'aquesta manera, i per això doncs m'agradaria que se'ns aportessin dades al respecte. Després de la revolució de 1830, Cousin instaura el 1832 i fins al 1852 un programa d'educació que inclou la filosofia centrada en la psicologia de l'observació com una transacció entre l'eclecticisme que ve de Condillac i la filosofia escocesa, que és una sana metafísica, escriurà Cousin, una sana metafísica, i això ho diu el seu llibre Filosofia escocesa. Filosofia escocesa, un llibre d'Arosio i Malherbe. Per a Cousin, les característiques de la filosofia escocesa, és a dir, bàsicament la de Reid, Beatty i Stewart, són la claredat, el mètode i el respecte al sentit comú, tal com el recullen les seves 12 lliçons del curs 1819-1820, consagrades al pensament escocès. I segons Émile Boutroux, en una conferència a Edimburg, particularment, el 13 de juliol de 1887, les doctrines escoceses, amb el seu, cito, mètode d'observació per la consciència, comporten, continua dient, un ensenyament simple i clar, lluny de la pedanteria, i es contentaven amb la llengua comuna. Boutroux, Dixit, de la filosofia escocesa. Però no sols Boutroux, sinó abans Jouffroy, Renouvier, Révesson i encara d'alguna manera després Bergson adoptaren aquest enfocament psicològico-espiritualista de la filosofia, que guardava, en qualsevol cas, distàncies tant del positivisme com de l'idealisme filosòfics i, sobretot, contra l'escepticisme, com paral·lelament feia a Catalunya el nostre Llorenç, temptat així de fer una certa filosofia perennis versió sentit comú. I abans del nostre filòsof, de Llorenç, un Royer-Collard a França, ja citat, alertava els seus alumnes de l'École Normale de París, pedrera nacional dels mestres a França, alertava de l'orgull, deia, dels fabricants de sistemes. L'orgull dels fabricants de sistemes. En contrast, i en el cas de Catalunya, la filosofia escocesa acabarà servint Bellis Nolis per a una certa idea de la filosofia nacional amb Jaume Serra Unter i Tomàs Carreras i Artau, i de la tradició catalana amb Josep Torres i Bages, principalment, perquè és un fet que després de la mort de Llorenç, a la universitat no hi havia terreny per plantar les seves idees, les de Llorenç. Pensem que fins al 1910 l'única assignatura de filosofia, corregeu-me si m'equivoco, l'única assignatura de filosofia que hi havia a la nostra Universitat de Barcelona era una lògica fonamental, impartida pel senador i comerciant en bacallà Josep d'Aurella. Crec que he anat plantejant interrogants que no són ociosos ni rebuscats. Vaig acabant. El pensament de Llorenç, és clar, té una línia dominant i en el seu moment no dubto que va ser novetat i obrir mirades noves sobre el present. Però té, al meu parer, aquestes limitacions. Una de les principals és que fou un professor sense publicacions, ja s'ha dit, però una altra és que tampoc no traduí, ni sembla que fes traduir, els seus admirats filòsofs escocesos. De la mateixa manera, és estrany que en un temps en què acadèmics i escriptors solien escriure moltes cartes, de Llorenç se'n conservin tan poques. No hi ha correspondència, que se sàpiga, amb algun professor escocès o anglès. Almenys que jo sàpiga. Corregiu-me també, si és que hi ha constància d'aquest carteig, no? I sent un home viatger, sembla que no viatja mai aquesta part d'Europa, a les Illes Britàniques, com tampoc no deixa de cridar l'atenció, si les dades que ens han arribat són fiables, que la seva biblioteca personal no passés del centenar de llibres. Massa àrees borroses i en blanc, doncs, en relació a les idees del nostre acadèmic i figura destacada de la Renaixença catalana, en part, però, no degudes a Llorenç mateix, com la manca d'un catàleg complet i acurat de les obres de la seva biblioteca i, molt principalment, la tardança, gairebé mig segle, a publicar les seves lliçons i apunts i la quantitat de mans i possibles correccions indegudes per les quals aquest material hauria anat passant. El primer estudiós acurat de Llorenç fou Joaquim Carreras i Artau, és a dir, tres quarts de segle després de la mort del primer. Hauríem de dir, en fi, amb Joan Maragall, el 1901, le veneramos tanto y le conocemos tampoco. I el mateix any escriu el catedràtic Jaume Algarra i Postius, o Postius. Era en últim grau modest i aquesta fou causa de que no dongués a l'estampa sos treballs. Raó de la desconeixença al seu entorn. En definitiva, cal una bona biografia de Llorenç com la de tants altres personatges de la filosofia i la cultura catalanes. Una bona biografia. De Llorenç no sabem gaire més que el que es recull al recuerdo biográfico que li dedicà en un llunyà gener de 1880 l'advocat i acadèmic Celestí Barallat. Personalment, estic segur que amb les noves aportacions, com la de Fèlix Villagrassa, que ens ha precedit, anirem coneixent aspectes seus que enriquiran la seva imatge actual. En un segle que, desenganyem-nos, a Espanya el filòsof més destacat i llegit va ser Jaume Balmes, el criteri del qual, segons Eugeni d'Ors, mai no permetria arribar al Pol Nord, el llegat de Llorenç té prou entitat, ni que sigui per contrast. Situat entre la psicologia empírica i l'especulació metafísica, Llorenç va ser, certament, un home del seu temps, fill del romanticisme i imbuït de l'historicisme, diu Alexandre Galí. Fill del romanticisme i imbuït de l'historicisme. I influent, també, Llorenç, sobre el seu temps i a través de les idees. Cosa que no es poden pas dir de molts altres filòsofs o tinguts com a tals de Catalunya i d'Espanya. A la seva manera, i com feren més tard el mateix d'Ors i el jove Joan Creixells, i abans en Jaume Balmes, Llorenç vol donar, al meu entendre, aquesta és una interpretació meva, Llorenç vol donar una orientació, exercir com d'àrbitre, en el cabal d'idees i d'ideologies del seu temps, deixant a banda i banda els corrents considerats extrems o inapropiats, és a dir, el positivisme i el creusisme, sobretot. En una opció, la seva, de filosofia intel·ligent i alhora en una perspectiva de país, o viceversa. Misericòrdia Anglès diu en el seu excel·lent estudi sobre Llorenç que ell i Martí d'Aixalà, cito, han iniciat una escola en sentit ampli que respon a la constitució espiritual catalana caracteritzada pel seny i el sentit de la realitat. Però on és aquest llegat en filosofia a part de Tomàs Carreras i Jaume Serra esmentats? Doncs arriba fins i tot tard, bé que parcialment, en Francesc Mirabent i Alexandre Sant Vicenç. I si volen trobar concomitàncies, podem veure reflexos d'aquest seny i sentit de la realitat pel que fa al primer, el seny, en Eugeni d'Ors, i el segon, el sentit de realitat, en Josep Ferreter i Mora. No és que sigui una escola catalana, sinó una manera tàcitament catalana de fer filosofia d'arrel psicològica, incòmoda amb la pura abstracció i el sistematisme, disculpin, i atreta per un cert romanticisme de les virtuts de l'enteniment, és a dir, atreta pel seny, que és un enteniment modestament col·lectivitzat, trets que la posarien dins de l'anomenada avui, aquesta filosofia catalana del seny, trets que la posarien dins de l'avui anomenada filosofia de la ment. Per acabar, un apunt. La dita doctrina de la intel·ligència d'Eugeni d'Ors, que comença amb la seva juvenívola La fórmula biològica de la lògica, és, al meu parer, un dels millors exemples d'aquesta mena de filosofar. Recordem que Xenius, que aspirà precisament a una càtedra de psicologia, havia anat de París, estant, a escoltar classes de Boutroux i de Bergson, hereus tardans del common sense, i en els quals trobaria, com ha observat molt bé Jaume Nubiola, la síntesi que Llorenç abans veié en Hamilton i Stewart. I encara un detall significatiu. És Eugeni d'Ors qui, el 1916, i els arxius de l'Institut de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans, primer publica els apunts de Llorenç, amb un intent, deia, de reconstitució de la seva filosofia per resoldre, afirma, per resoldre, diu d'Ors, l'enigma inquietant, que en deia Lazzareno, l'enigma inquietant del vilafranquí, del nostre Llorenç. Un segle després, crec que hem avançat desfent aquest enigma i la seva inquietud, però resta encara més recerca per completar el reconeixement que Llorenç es mereix. Moltes gràcies.